Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. S'ajorna la decisió sobre l'extradició del president Puigdemont i dels quatre consellers destituïts pel govern espanyol que l'acompanyen a Bèlgica, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. La vista, que ha començat a les 2 del migdia a Brussel·les, es reprendrà el 4 de desembre. La decisió ha estat precedida per la petició que la Fiscalia de Brussel·les ha fet al jutge belga per executar les euroordres emeses per Espanya contra Carles Puigdemont i els quatre consellers. El motiu de l'ajornament és que els advocats de Puigdemont i els consellers tinguin més temps per preparar les al·legacions per escrit. Tots cinc, Puigdemont, Ponsatí, Comín, Serret i Puig, no han arribat, de fet, a declarar. Ha estat una vista purament formal, segons ha explicat Jaume Alonso Cuevillas, advocat del president destituït. Us expliquem també que Mariano Rajoy ha dit des de Göteborg, a Suècia, que confia en la justícia belga després de l'ajornament d'aquesta decisió sobre l'extradició de Puigdemont i els quatre consellers que són a Brussel·les. El president del govern espanyol, d'altra banda, ha titllat de vergonya i mentida les afirmacions fetes avui per Marta Rovira en declaracions a RAC1 sobre amenaces de violència i morts al carrer si continuava endavant el procés d'independència. Des de Suècia, Rajoy assisteix a una cimera europea. En el marc previ a aquesta reunió, precisament s'ha reunit avui amb el primer ministre de Bèlgica. I el Centre Nacional d'Intel·ligència ha admès avui que l'imam de Ripoll va ser confident seu. Era el cervell del grup que va atemptar avui fa tot just 3 mesos a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, i que en algun moment, segons el CNI, va ser confident, com dèiem, aquests contactes s'haurien produït mentre Abdelbaki Es-Sati complia condemna a la presó de Castelló. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la Basílica de la Sagrada Família la missa d'acció de gràcies pel Ministeri Episcopal de Sebastià Taltavull com a auxiliar de Barcelona. El bisbe Sebastià s'acomiada de l'Església Diocesana i de Catalunya uns dies abans d'iniciar-se com a titular de la diòcesi de Mallorca. El mateix Taltavull presidirà aquesta eucaristia. Recorda-ho, aquest diumenge en directe a les 5 de la tarda a Ràdio Estel, missa de comiat del bisbe Sebastià Taltavull des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
Benvinguts al club Més Amics. Doncs benvinguts una tarda més, com dèiem, aquí al Club Més Amics, una tarda de divendres amb el nostre equip habitual, que us envia salutacions. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció i Mercè Papiol, directora del Club Més Amics. Què tal?
Molt bona tarda.
Preparada per començar?
Preparada per començar.
Doncs vinga, som-hi. I avui, Mercè, ens queda un programa, ens quedarà molt, molt cultural, perquè parlem de joies. Parlem de llibres, parlem del pare Irineu Segarra de Montserrat i un concert especial que es fa en el seu homenatge. I també parlem de la Masia Graubach. Tot això no us ho perdeu aquí a Ràdio Estel, acompanyat amb bona música.
Recorda-ho, si tens alguna petició musical, pregunta o suggeriment, truca a la nostra bústia, 93 409 27 77. Deixa el teu nom i telèfon i digues la teva.
Doncs avui, com sempre, Mercè ens acompanya bona música aquí al Club Més Amics i ho fem amb Eulàlia Monnés de Badalona, una sòcia del Club Més Amics que ens demanava doncs, aquell llistat de cançons que li recorden una mica moments especials de la seva vida,
exacte,
oi?
Moments especials de la seva vida. No hem pogut entrar totes les cançons, però bueno.
Però déu-n'hi-do, quines cançons. Comencem amb un gran clàssic i amb aquest Bob Dylan que ens ofereix Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Més cultura, més amics.
Mireu, si un museu ja de per si, Mercè, és una joia, no?
Exacte.
Doncs imagineu-vos un llibre que parla d'això, de joies, de joieria i orfebreria catalanes del 1852 al 1939. Això és el que ha fet la directora del Museu de Disseny de Barcelona, Pilar Vélez. Pilar Vélez, bona tarda i benvinguda al Club Més Amics.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè ha fet un estudi que explica aquest procés pel qual l'antiga activitat gremial de joieria i orfebreria catalana han esdevingut artísticament i industrial una activitat moderna, oi?
Efectivament. Pel període que abasta el llibre, doncs justament se centra en aquest canvi, no? Si el 1852 és la data que comença, i per què comença amb aquesta data? Perquè és l'any que té lloc el que se'n deia la darrera passantia, és a dir, el darrer examen per esdevenir mestre joier, mestre orfebre, quan hi havia l'organització gremial que venia de l'edat mitjana. Uh-huh. S'acaba amb aquest sistema i comença el món modern, la societat industrial, una altra manera de viure i de treballar. I sobretot és aquest moment que passa no només amb la joieria, sinó amb tants oficis i oficis artístics que els gremis van desapareixent o es van reconvertint en altre tipus d'associacions. Uh-huh. I la data del 1939 com a data final, és perquè la guerra, sens dubte, també en aquest terreny marca un abans i un després. Es tronca tota una tradició que anava molt ben encarrilada i que tendia, no?, hagués tendit a una internacionalització amb molt bons artífexs, amb molt bons autors. I la guerra, com va passar a la vida general del nostre país, doncs ho estronca i és un gran catacrec que després costarà de recuperar unes dècades posteriors. Per això hem triat aquesta etapa, que agafa aquest des del romanticisme, agafa l'etapa plena del modernisme, que és una etapa molt important, molt puixant, com és conegut, el noucentisme, l'art déco i les primeres avantguardes, que és el que havia de donar pas, diríem, a una modernitat regular, diguem-ho així, i que és el que la guerra, com deia, es tronca. Això és el panorama general, cronològicament, diríem, i una mica allò, culturalment.
Senyora Vélez, quin és el propòsit de treure una petita enciclopèdia com aquesta de la joieria?
Bé, jo no vull pecar de falsa modèstia, però això no és una enciclopèdia, per descomptat que no. Jo explico justament en la justificació, en el propòsit de allò que se'n diu el propòsit de l'autora, que no és un tractat exhaustiu justament de joieria entre aquestes dates, números rodons que serien, per això, 1850-1940, sinó que és la voluntat de donar, no?, d'oferir un tast de molts aspectes que no s'havien tractat mai, justament, d'aquest món de la joieria i l'orfebreria. Diríem, no és una història tradicional i sistemàtica del primer dia fins a l'últim, sinó que jo m'he estimat més treballar aspectes com la participació, per exemple, de joiers orfebres a les exposicions internacionals, universals, i a les grans exposicions d'art del nostre país. No?
Sí que és veritat, senyora Vélez, que d'alguna manera o altra sí que hi participa l'Enciclopèdia Catalana.
Això és una altra cosa. Que el llibre sigui un llibre, si voleu començar per ser justos i dir que és Enciclopèdia Catalana l'editor, per descomptat, i que això pertany a la seva sèrie de grans obres, també. Però el llibre en si no és una enciclopèdia.
No ens ho hem de prendre com una enciclopèdia com a tal, oi?
Vull dir, Enciclopèdia Catalana té una té una trajectòria que tots coneixem, per descomptat, i que tots admirem, diríem. Però té una col·lecció d'obres molt especials, que són aquestes que en diuen grans obres, i que precisament per això aquell llibre, a més d'anar de ser un llibre, també s'acompanya d'unes joies, no? És un llibre objecte, podríem dir-ne.
Sí, sí.
Però bueno, jo em referia al contingut, diríem, que no era enciclopèdic en el sentit que no és un llibre exhaustiu i que no pretenia ser-ho, però sí que pretenia donar això que he dit, no? Doncs els aspectes aquests de la participació i de com eren rebuts o com eren premiats els nostres joiers, doncs, a Europa, no?, en aquestes exposicions, o bé també una part dedicada a un tipus de joieria que normalment no surt en els llibres, vaja, normalment no se'n parla, que és la joieria, el que diem la joia de dol i la joia de cabell, que moltes vegades són una mateixa cosa. Hi ha tot un apartat molt nou en aquest sentit i curiós, jo diria, perquè és un tema molt propi del romanticisme, no?, de quan la mort s'integra, diríem, en la vida d'una manera amb normalitat, diguem-ho així, i com el record dels difunts, que és paral·lel a quan s'inventa la fotografia o el daguerrotipi. Bueno, els daguerrotips de persones difuntes, sobretot de nens, tenen una trajectòria molt llarga, i la joieria també. Fins i tot la joia i la primera fotografia lliguen, perquè hi ha una joia molt característica d'aquest moment, que és el medalló o el pendentiu o el locket, com diuen a l'anglesa, que és aquells medallons que potser moltes de les persones que ens escolten tenen de l'àvia o de la besàvia, que s'obren, no?, que tenen com a forma d'ametlla, i a dins hi ha una foto petitona d'un avantpassat, no?, sí, d'una criatura que va morir molt petita i embolcallat d'or, no?, d'or, sí, sí, i de pedres.
Això és una manera molt maca de fer-nos conèixer, no?, a la gent que realment no han viscut això, i llavors jo crec que realment amb aquest llibre potser, Pilar, el que vol és donar-nos a conèixer aquests moviments artístics, no?, també que van haver-hi, del modernisme, noucentisme, tot aquest tipus d'art de cor.
Potser el modernisme, potser la joieria catalana, com que hi ha grans noms, i sobretot la família joiera per excel·lència, el modernisme, Marriera, i el nom de Lluís Marriera...
Marriera, que és molt conegut. Sí.
Que és un nom molt conegut, internacional, i en el seu moment, no?, en el tombant de segle, al voltant del 1900, Hi ha una família amb relacions internacionals importants dins de tot d'aquest àmbit. Jo mateixa hi he dedicat altres llibres des de fa molts anys en aquest tema i amb molta profunditat, vull dir, a més, amb llibres més profunds de recerca, documentació, etc, perquè vaig poder tenir doncs, accés en els arxius conservats des de fa molts anys per la firma Bagués Marriera. El modernisme potser és més conegut, però després ve, com dèieu, el noucentisme, l'art déco, veure com en un mateix moment es pot parlar de tres línies alhora que moltes vegades es creuen, no?, i es fonen fins i tot, que és el noucentisme, no?, aquesta voluntat de crear, no?, un estil propi, un estil mediterrani, no?, més d'acord amb les arrels nostres, però alhora importar tot aquest cosmopolitisme i la modernitat, com se'n deia, de l'art déco europeu, especialment via França, no? París sempre va ser el nostre referent en totes aquestes etapes, i després les avantguardes primeres, que també són europees, i els autors d'aquí doncs, van a París, van a Itàlia, van a la Triennale de Milà, per exemple, que era una altra referència, i veuen el que està passant, com és natural, i s'ho fan seu. No?
I tenim algun lloc on podem veure aquestes joies, realment? Perquè...
Doncs malauradament haig de dir que no hi ha cap lloc així que es puguin veure una bona col·lecció de joia d'aquestes etapes. És a dir, és una de les coses que jo també comento en el llibre, no? Com no hem tingut tradició al nostre país, així com hem creat altres col·leccions importants que estan avui als museus, doncs la joieria puc dir que malauradament és molt justet, diríem. Hi ha algunes col·leccions, moltes vegades dipòsits, més que col·leccions que ja són patrimoni de la ciutat, els museus diferenciem entre la peça pròpia i, per tant, si els museus són del país, em refereixo a un museu nacional com el Museu Nacional d'Art de Catalunya o el Museu del Disseny, que és un museu de la ciutat de Barcelona, museus públics, diferenciem, com dic, el patrimoni públic o el patrimoni que està en dipòsit, que, diríem, està a l'abast de tothom, però amb unes condicions determinades o per un període determinat. Diem que no tenim, malauradament, grans col·leccions. No hi ha hagut tradició, no s'ha atès prou, i a l'actualitat sí que es poden veure algunes coses. Insisteixo, el Museu Nacional, el Museu, per exemple, Avelló, Mollet, el Museu de Caldes de Montbui, que hi ha tota l'obra, una molt bona representació de l'obra de Manolo Huguet. Nosaltres també tenim algunes coses, però no, en aquest moment no existeix. Diríem, allò de veure el panorama general de la joieria catalana, diríem, del segle, per dir alguna cosa, 18 al 20 o 21, doncs això, ara com ara, no existeix.
Sí que ens deia que s'ha hagut de nutrir d'una gran documentació per poder fer aquest gran llibre sobre l'art de la joia catalana, no? Mm-hmm. Però també suposo que ha vist moltíssimes peces de museu.
Sí.
Amb quines quedaria vostè?
Home,
quina és aquella peça que li va cridar tant l'atenció?
Et fa molt mal dir, no? Però el que sí vull dir és que per aquest llibre una de les coses que ens van proposar conjuntament amb els editors, amb l'Enciclopèdia Catalana i amb l'editor, en Joan Ricard, va ser de dir, intentem, és a dir, quan fas una història de qualsevol tema, hi ha unes peces que són de referència, no? Si tu parles de segons quina etapa del Picasso, has de posar les senyoretes del carrer d'Avinyó, òbviament, si no, tothom ho trobaria a faltar i no s'entendria. Amb la joieria passa igual. Hi ha algunes peces molt representatives d'alguns autors, sobretot dels artistes, dels artistes que també fan joia, com deia abans el Manolo, el Huguet, el Gargall, per exemple. I després hi ha la voluntat, hi havia la voluntat de dir, bueno, aquestes hi han de ser, però posem-hi coses inèdites o poc conegudes, diguem-ho així, que estiguin en col·leccions privades, i aquest ha estat una mica també l'esforç i la voluntat, i a més la sort de poder haver, jo, diguem, escorcollar amb algunes col·leccions particulars del nostre país, on tota aquesta etapa estava representada i poder-nos haver facilitat imatges, bones imatges, en el llibre. És a dir, que es veuen moltes peces que no havien estat mai publicades i molt boniques.
Doncs Pilar Vélez, directora del Museu de Disseny de Barcelona i, a més, autora d'aquest llibre de joieria i orfebreria catalanes 1852-1939 d'Enciclopèdia Catalana, moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos aquest món de l'orfebreria catalana aquí al Club Més Amics.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Bon dia. Gràcies.
Vols ser soci del Club Més Amics? Truca al 93 409 27 70. Perquè volem amics com tu.
Doncs com cada divendres és l'hora de saludar el responsable de la secció de religió de la llibreria Claret perquè ens faci una recomanació literària. Ell és en Josep Maria Alentà. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Bona tarda.
Sí. Avui tinc un llibre preparat, sí, però començo per una anècdota molt senzilla. Fixeu-vos, el senyor Francesc Bernardone d'Assís, poques setmanes abans de morir, va escriure una carta a la senyora Jacopo de Settesoli, de Roma, perquè li enviés la roba que li havia de servir de color cendrós, que li havia de servir per la seva mortalla, i també uns pastissets boníssims, que en deien mostaccioli, que cada vegada que Francesc anava a Roma, els havia de tastar. Li deien a aquesta senyora que els hi portés aquests d'això. I aquesta senyora, com que se l'estimava tant, i ja d'alguna manera intuïa la seva mort, abans no li arribés la carta a Roma, ella ja estava allà a Assís amb aquests pastissets i després d'aquesta roba. És una anècdota d'aquest llibre nou que ha sortit ara, La vida de Sant Francesc d'Assís, de Fra Mateu Sant Climents, amb unes il·lustracions boníssimes d'en Miquel Oliveres. Aquesta senyora, que no es coneix massa potser la seva vida, està enterrada, si baixeu a la cripta última, la de sota l'església d'Assís, al costat mateix de Sant Francesc, baixant per la porta esquerra, que jo hi he estat allà. I és, clar, aquesta dona, doncs, com que va endolcir una mica la vida del poverelo d'Assís, doncs l'església l'ha fet beata, fins i tot, no? Es deia Settesoli, i era una matrona romana. Aquesta amistat de Sant Francesc amb aquesta senyora, de la veritat, és poc coneguda. El fra Mateu Sant Climents posa aquesta anècdota amb moltes altres que ha anat trobant de la vida de Sant Francesc. De fet, Sant Francesc deu ser un dels sants que pràcticament cada any hi ha una nova vida. I m'ha semblat que aquesta podria ser molt interessant, d'aquesta anècdota i moltes altres, també, evidentment, de la seva espiritualitat, d'aquest que ha estat anomenat Alter Christus, com un altre Crist, d'alguna manera, tan interessant. Vida de Sant Francesc d'Assís, de Fra Mateu Sant Climents, amb unes il·lustracions, per cert, molt interessants, de Miquel Oliveres. L'editorial és Mediterrània.
Doncs escolta, Josep Maria, ens quedem amb aquesta biografia, amb aquesta gran anècdota que ens explicaves. Josep Maria, una pregunta. Tu has provat aquests mostaccioli o no?
No, exactament no. I això que vaig estar a Assís, però vaja, la cuina italiana és boníssima, eh?
Déu-n'hi-do, quina gastronomia.
Sí.
Doncs Josep Maria Alentà, haurem de tornar a Assís, de la mà d'aquest llibre, també.
Exacte, exacte, sí, sí.
I moltes gràcies, Josep Maria, per la teva recerca que cada vegada ens fas per cada setmana de recomanar-nos el llibre.
Sí, però no cal anar a Assís, eh? Aquí mateix, a la llibreria Claret i tantes altres, podeu trobar aquest llibre, eh?
Aquí volia anar jo, Josep Maria.
Sobretot a la llibreria Claret, que, a més, a Claret, recordem que tots els socis tenen un descompte especial.
Exacte.
Doncs, Josep Maria Alentà, responsable de la secció de religió de la llibreria Claret, moltíssimes gràcies, una setmana més.
Molt bé, a vosaltres, gràcies.
I anem amb més cançons que es demanava avui, ho recordem, l'Eulàlia Montnés de Badalona, que ha trucat al 93-409-2770, 93-409-2770, si és el que vols, demanar cançons per recuperar-les aquí al Club Més Amics i recordar, doncs, moments especials de la teva vida, com feia l'Eulàlia, demanant-nos, doncs, més música, i déu-n'hi-do quina música protesta que avui ens demana l'Eulàlia Montnés des de Badalona, com a Lluís Llach i aquest Viatge a Ítaca.
quan surts per fer el viatge cap a Ítaca. Has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Has d'arribar i és el teu destí, però no forcis gens la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa. Si la trobes, pobre no és qui t'ha t'hagi enganyat. Sabi com t'hauràs fet, sabràs el que volen dir les Ítaques.
Més cançons que continuen sonant aquí al Club Més Amics amb l'Eulàlia Montnés, que ens demanava doncs, aquest llistat de cançons que estem escoltant avui. Roberta Flack i un clàssic de clàssics, Killing Me Softly With His Song, que sona així de bé.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Mm-hmm.
And so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
Joan, aquest record, això, on te porta el teu pensament?
Jo ja estic a Montserrat, em sembla, eh?
A Montserrat, exacte. I és per parlar del concert coral d'homenatge que es fa al pare Irene Segarra amb el seu centenari del seu naixement. I tenim en Ramon Bacardit, que ens parlarà, que és membre de la Junta de l'Escolania de Montserrat. Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Hola.
Ramon, deia, ens explicava ara la Mercè també, aquest concert coral d'homenatge al pare Ireneu Segarra. Abans d'entrar en matèria en aquest concert, qui era el pare Ireneu Segarra, que segur que molts oients ja coneixen de la seva obra i el seu llegat?
Bé, en pare Ireneu Segarra, per sobre de tot, era un monjo de Montserrat. I això és una obvietat, o no, perquè és una obvietat, però és que ell va ser monjo en tots els seus àmbits de la vida. Sent director de l'Escolania i sent mestre de músics, exercia de monjo sempre.
Mm-hmm. I que ens pots aportar una miqueta més de lo que és del pare Ireneu Segarra.
Sí, aquest concert de commemoració del seu naixement l'organitzem la Unió d'Antics Escolans de Montserrat. Mm-hmm. I, per tant, nosaltres, diem, vam ser deixebles, tot aquest col·lectiu, vam ser deixebles del pare Ireneu en els seus 45 anys que va fer de director de l'Escolania, del cor de l'Escolania. Per tant, nosaltres vam conèixer el pare Ireneu com a mestre de música i del cor, i també en la seva vessant més humanista i més profunda com a monjo, també.
Deixa'm dir, Ramon, una de les persones, no, que hi participaran i que hi podrem veure, com són Llorenç Castelló, Jordi Casals, Lluís Vilamajor, Eduard Vila, Francesc Prat, Manel Valdivieso, Salvador Mas, Lluís Vila, Alfred Canyamero, i així podria passar-me hores, eh?
Sí.
Perquè déu-n'hi-do quins noms de la música coral catalana.
Sí, sí, sí.
Són pesos pesants, eh?
Bé, aquest és el llegat del pare Ireneu, i a més jo hi afegiria tots els cors infantils també que hi participen, perquè és a través d'aquests cors, no, que a través del mètode Ireneu Segarra d'aprenentatge musical, aquests cors també fan seu el llegat del pare Ireneu. Per tant, no només tot aquest ventall d'intèrprets i músics, i directors, i compositors, sinó que hi ha també tot el cant coral present.
Mm-hmm. Com s'us va acudir fer aquest homenatge merescut d'altra part al pare Ireneu?
Bé, de fet, va ser una idea que va tenir un membre de la Junta parlant amb el nostre president, l'Albert Colomer, parlant amb el pare Sergi d'Assís, sobre què podríem fer per contribuir a aquesta commemoració d'aquest any, del 2017, i va sorgir d'una forma tan natural que és que diguem, era obvi que el nostre homenatge havia de ser a través de la música i de tot el que a través de la música, doncs, el pare Ireneu va transmetre.
Doncs, Ramon, parlem una mica d'aquest concert. Seguim parlant d'aquest concert. Quines peces hi podrem escoltar?
És un concert que la direcció artística ha anat a càrrec d'en Daniel Mestre. Per tant, diguem, millor que ell no us ho podré explicar, però el concert pretén explicar les diferents facetes del pare Ireneu a través de les peces i el que sentireu. Per tant, hi ha una part de composicions de monjos de Montserrat, també, uh-huh, i del pare Ireneu, també, de música sacra, sobretot. Després hi ha tota la part de cançons d'altres intèrprets també, que són orquestrades. Doncs tenim la Caravaggia també, ens tocarà algunes peces i composicions, i llavors hi ha tota la part de cant coral. És un programa molt variat i molt extens, però que intenta donar protagonisme a tot aquest ventall diferent de col·lectiu musical.
Mm-hmm. Cada mes, perdona, ho ha fet en col·laboració amb la Fundació de l'Orfeu Català, no?, del Palau de la Música.
Sí, al Palau, quan els vam proposar ja fa força mesos aquesta idea, doncs ens ho van acollir amb els braços ben oberts i ens van oferir d'incorporar-nos a dins del cicle d'enguany. Per tant, hem tingut una col·laboració total per part del Palau, sí.
És un concert, doncs, que podrem veure a la sala de concerts del Palau de la Música el proper 19 de novembre, oi, Ramon?
És aquest proper diumenge, exacte.
Aquest proper diumenge, que a més, perdona, em sembla que coincideix amb el traspàs del pare Ireneu, no?
Sí, 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 sí.
O sigui, que ara fa 12 anys.
Sí, sí, són casualitats d'aquestes que surten també d'una forma gairebé sense buscar-ho, però efectivament.
És una casualitat no buscada, Ramon?
Sí, perquè un diumenge lliure dintre el cicle de concerts del Palau... A priori no ho vam buscar. El que és cert és que hi va haver un moment que podíem decidir entre un diumenge o un altre i es va escollir aquest.
Doncs déu-n'hi-do que bé que ha sortit, eh?
Sí.
Com podem aconseguir aquestes entrades?
Altres. Perdona?
Com podem aconseguir aquestes entrades per al concert? Per tota aquella gent que ens estigui escoltant que digui, ostres, doncs jo no em vull perdre l'oportunitat no només de retre un homenatge al pare Ireneu com es mereixia, sinó de veure l'Escolania de Montserrat i tant noms artístics de la coral catalana.
Doncs crec que encara hi ha algun seient lliure, tampoc ho puc assegurar, però suposo que a través dels canals doncs, de la web del Palau o de guixeta directa, doncs fins a l'últim moment es poden adquirir. Jo diria que ho provessin, si hi ha algun oient que hi vol anar, doncs que ho provi, perquè encara deu quedar algun seient lliure.
És que realment aquest concert no ens l'hem de perdre. Vull dir, és un concert que no és habitual que tinguem aquest tipus de concerts, és un concert de coral, entre aquestes corals, i a més en especial amb homenatge al pare Irene Sagarra en el centenari del seu naixement. Ramon, allà espero veure'ns tots, allà us esperem, i bueno, que sigui un èxit, que ho serà.
Estic segur que sí, i bé, tothom que hi pugui ser, qui sigui, perquè serà un fet molt únic que no crec que es torni a repetir.
Sí, perdona, una cosa que veia. També diuen que a través de Catalunya Música s'enregistrarà aquest concert, no? I que durant les festes de Nadal podrem tindre el goig d'escoltar-les.
Exactament. No sé quin dia està previst retransmetre'l, però sí, es farà en diferit. I per tant, suposo que hi haurà oportunitat, qui no pugui venir el diumenge, d'escoltar-lo.
Doncs els oients ja ho saben, qui vulguin gaudir de tota aquesta bona música el proper diumenge 19 de novembre a les 5 de la tarda a la sala de concerts del Palau de la Música de Barcelona, que corri perquè queden poquetes entrades, com ens deia en Ramon Becardit. Ramon Becardit, membre de la Junta d'Unió d'Escolania de Montserrat, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Club Més Amics.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins per la propera. Tot.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Club Més Amics. Troba'ns al Facebook, al Twitter i a clubmesamics.cat.
I per acabar avui amb tota aquesta bona música que ens demanava l'Eulàlia Monnés de Badalona, sòcia del Club Més Amics, que ha trucat, recordem-ho, al 93-409-2770, acabem doncs amb una cançó lírica de la gran veu de Montserrat Caballé amb aquesta que està diva. Doncs, Mercè, parlem avui d'una masia. Explica'ns això, va.
D'una masia molt especial, una masia que, bueno, aquí hem portat a la senyora Maura Rovira, que ens explicarà, i no gaire coneguda, podríem dir-ho així, i que és una masia pues, que, amb la participació d'en Puig i Cadafalch. Maura, explica'ns una miqueta aquesta masia com és, què és el que va fer Puig i Cadafalch, què és el que podem inclús oferir amb els nostres oients o l'any que ve, que serà l'any de la cultura, poder fer una sortida per visitar aquesta masia.
Doncs molt bé, agraeixo la vostra convidada. I us puc dir que Masia Graboac és una masia situada al cor del Penedès, entre vinyes. És desconeguda, potser en part perquè com a propietaris potser no hi hem donat l'èmfasi que té, però, o la importància que té, però aquest any és any Puig i Cadafalch i han cregut que sí, que aquest any val la pena d'ensenyar-la, de donar-la a conèixer, i invitar tothom que vulgui venir a veure-la. És remodelada per Puig i Cadafalch. Segurament les dates exactes no les sabem, però contem que és començament a principis de segle, del segle, a finals del segle XIX, començaments del XX, quan Puig i Cadafalch estava en la Mancomunitat i va tenir contacte amb els antics propietaris de la masia. I que calculem que va ser el moment en què es van posar en contacte el senyor Baltà, que era el propietari de la masia en aquell temps, i li va dir, vine i mira't com està la masia, i van fer aquesta remodelació de la masia. Què més voleu que us expliqui?
La masia Graboac amb un sostre esglaonat,
sí,
típic de Cadafalch, eh?
Exactament. Vull dir, se li veu ben bé la petja de lo que, d'alguna manera, ell té grans obres. També hem de dir que se li veu molt la petja d'ell, perquè el que li agradava més era fer remodelacions. Per tant, tots els exteriors estan remodelats per Puig i Cadafalch. Hi ha el celler històric, i també hi ha la masia. És un complex conjunt d'uns 5.000 metres quadrats, on també hi ha un jardí romàntic, típic d'aquell temps, i bé, mantenim en aquests moments doncs, l'harmonia entre el que és la masia i el celler.
És poder la manera de conèixer un Puig i Cadafalch diferent, oi, que el que coneixíem aquí a Barcelona?
Bé, és un modernisme. Aquí a Barcelona, és clar, tot és molt florit, és tot molt carregat. És un modernisme més aviat rural, però no deixa d'haver-hi els elements que caracteritza el modernisme. El trencadís, que va ser una manera de, diem, de reciclatge, el trencadís en el fons és una manera de reciclatge de les rajoles que en aquell temps, les ceràmiques que en aquell temps es feia i es posava com ornamentació de la masia. Aleshores, doncs, hi ha la forja, hi ha el maó, hi ha la forja, el maó, i després hi ha la ceràmica. La ceràmica, val a dir, que és una ceràmica que ha estat sortida de Esplugues, de la fàbrica Can Tintorer i la Rajoleta. Roser Vilardell, que és la directora del museu, així ens ha confirmat. Per tant, sabem que, de cert, aquella rajola ha estat sortida d'allà, i que allà era on s'hi compraven i on s'hi sortien la majoria de les rajoles, o la major part de les rajoles que aquí a Catalunya es van utilitzar en l'època modernista.
A més, veig que també feu cava.
També.
El que passa que, encara que feu cava, en aquests moments vosaltres el que esteu és volent promocionar, ensenyar aquesta joia que teniu.
Exacte.
Llavors, que inclús veig que ens has portat unes cartes originals,
sí,
dirigides, sí, sí, a la Mancomunitat, i bueno, que és un plaer de veure-les, i que sí, suposo que quan es pugi allà tot això es deu veure.
Sí, 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 sí.
Com teniu aquesta visita planejada, o si venim o venen els gent, oients que ens vinguin a preguntar, com poden fer per vindre a visitar?
Bé, primer permetem que posi en valor les cartes signades per Puig i Cadafalch, sí, que van ser dirigides a l'avi del meu marit, en Fos Sans i Rossell. Va ser un polític local molt, molt entregat, en primer lloc, a la cosa social i sobretot a la llengua catalana, amb la qual actualment s'hi està donant molta importància i la família, evidentment, estem contents de poder dir que això va estar així en aquell temps. I de cara, evidentment, a venir a visitar la Masia, doncs seria un plaer per nosaltres poder rebre tots els oients, diem, o els socis del programa Més Amics.
Perquè, Maura, ho teniu museïtzat?
A veure, a què et refereixes exactament, museïtzat?
Quan entrem a dins de la Masia,
sí.
Entrem dins del modernisme, també?
Sí, hi ha una planta, que és la planta noble, que és allà on hi vivien els propietaris, i la planta baixa era la planta on hi vivia el que treballava la terra. Per tant, hi ha una diferència entre la primera planta i la segona. En la segona s'hi poden veure els vitralls, s'hi poden veure les vigues pintades, s'hi pot veure el terra hidràulic, s'hi pot apreciar la ceràmica de Pujol i Baucis, i a la planta baixa és una planta molt curiosa perquè també té indicis de l'antiga bodega del Masover, de la quadra on hi anava el cavall, cosa que ara és un menjador. Per tant, té les reformes necessàries com per ser una casa habitable.
I ho expliqueu, també, suposo.
També ho expliquem, evidentment, i tant. Mm-hmm. Sí, sí.
A més, suposo pues, que el dia que fem un grup per pujar, podríem dir-li pues, també a mossèn Jaume Aguilar que ens acompanyi, a part de que ja sé que teniu una historiadora que ho explica.
Sí.
Bueno, seria interessant, no? Perquè realment veig que és una cosa molt interessant de veure, molt interessant per conèixer, i sobretot que és cultura.
Sí, que és cultura.
És cultura.
Sí,
la cultura a vegades no interessa a molta gent, que és el que dèiem abans. Hi ha cultura que sí, cultura que no. O sigui que tindríem que procurar, no?, des d'aquí, fer una crida a conèixer més cultura nostra.
Molt bé. Mira, hi ha dues cultures en aquesta masia, concretament. Hi ha la cultura de la vinya, del vi, que també és cultura, i hi ha la cultura, diem, històrica i arquitectònica de Puig i Cadafalch.
Això us anava a dir, Mercè. Aquí tenim art, cultura, gastronomia, tenim de tot.
Sí, podríem combinar les dues coses.
Sí, i tant. En el mateix lloc es combinen les dues coses perfectament bé.
Combinar les dues coses, la pujada. I llavors com hem de fer si algú que ens està escoltant en aquests moments i vol contactar amb vosaltres directament o per organitzar una visita o per... Com ho poden fer?
Bé, en la web, que és capaludens.cat, es troben els visites, el planell, es troba tota la documentació, el telèfon, el correu, es troben totes les dates per si algú individualment o separadament o en petits grups volen venir, serà un plaer de rebre'ls i espero doncs que el club Més Amics també puguem fer una trobada
ben gran. Farem una bona trobada. Bueno, i després us explicarem per aquí la ràdio com ha anat aquesta trobada.
Molt bé.
Deixa'm dir-te, Maura, que hi ha gent que ens ve a xerrar, perquè a mi no m'agrada dir entrevistes, m'agrada xerrar amb la gent aquí a la ràdio. Hi ha gent que ens ve a xerrar sobre coses que en saben i que els emocionen, i mirant-te els ulls se't nota l'emoció quan parles d'aquesta masia Gravelac.
Bueno, això és part de vosaltres dos, que teniu el saber fer, de que no posar nerviós el que parla.
No, però és una cosa que la portes a dins, ja sigui perquè és familiar, una cosa familiar, sí, sí. I a part de que, bueno...
Me l'he treballat. Ens l'han treballat, sí, és veritat.
Doncs va, som-hi tots a la Masia Gravelac, i mentrestant, Maura Rovira, moltíssimes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Estel.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Més cultura, més amics.
Doncs vinga, Mercè, rapidíssimament, abans de marxar, hem de donar el nom d'uns quants guanyadors de sortejos, com aquest dels llibres.
Mira, comencem. La Maria Antònia Grau Puigmartí li ha tocat el llibre No és procedent, de Clàudia Magrís. I la Nieves Casanovas li ha tocat el llibre La mestra Rosa Maria Pasqual.
I, a més, parlem d'un altre sorteig del concert d'aquest proper diumenge a l'Oratori Sant Felip Neri amb l'Orquestra Barroca. Se'n van a l'Oratori Sant Felip Neri de Barcelona a veure l'Orquestra Barroca, la Sònia Malús Hernández i el Ricard Pere Ruiz. Ens posarem en contacte amb ells tan bon punt doncs sigui possible. Molt bona tarda, salutacions cordials del nostre equip habitual i ens retrobem dilluns. Si voleu més Club, més amics, ja ho sabeu, dissabte i diumenge.
Fins la setmana que ve.
Fins la propera.